s'informa que els estudis de RTVA han sigut interceptats per un grup de joves del RUSC. Les autoritats fan saber que això es deu a que ara comença...
Que ara comença el què?
Rusquejant.
Rusqué?
Rusquejant. Drop dead.
Lliure d'intel·ligència artificial, ple d'estupidesa humana, rusquejant amb RNA.
Portem a la ràdio Jo Més Vida del Món online a 94.2 de Ràdio Nacional d'Andorra, cada últim divendres del mes.
Som la crem de la crem. Música, entrevistes, concursos, salut mental, sexualitat i els safrets més top de l'actualitat.
Els joves del RUSC fem un programa de devoradores per a dives i flops, no apta per fifes.
I punx. Diva!
Servim figa.
Mother! Ah, no, claro, és en català, no? És mare.
Bona tarda i benvinguts tots a Rusquejant amb RNA. Avui és el penúltim programa d'aquesta temporada i per això us portem un programa superxupiguai, on la tertúlia parlarem sobre la manifestació que hi va haver aquest dissabte pel problema de l'habitatge. Seguidament, a Gen Z parlarem sobre el festival audiovisual Ui Nu, amb un convidat supermega especial, que ja descobrireu qui és. I per finalitzar, respondrem les preguntes del consultora amb la nostra psicòloga del crack, la Yolanda Blanco. Però abans tinc una pregunta per vosaltres. Heu anat algun cop a alguna manifestació? Tu, doncs, Dani.
Doncs hola, em dic Daniel i no, jo mai he estat a una manifestació.
Hola, em dic Noa ni no.
Jo no he anat a cap manifestació, però m'agradaria anar-hi.
Jo sóc la Maria i tampoc.
Jo sóc en Jan i sí que he estat a una manifestació, a la de l'habitatge digne.
Jo, doncs, sóc la Neusa i no he anat mai a una manifestació, però he escoltat de moltes. Tot seguit, anem a escoltar la cançó que ens porta avui la Chloe.
Soc la Chloe i he escollit la cançó de Moldava d'aquest any d'Eurovisió. Es diu Viva Moldàvia i és de Satoshi. I crec que ha sigut la cançó que més m'ha agradat aquest any i han acabat amb una vuitena plaça i crec que s'ho mereixia.
I ara anem amb la tertúlia. Endavant, Maria.
Trobapis a Andorra s'ha convertit en una de les principals preocupacions de molta gent. Els preus cada vegada més alts, les dificultats per independitzar-se i la sensació de que viure al país és cada cop més complicat formen part de la realitat de moltes persones. Aquesta situació obliga a molts joves a continuar vivint amb els seus pares, a compartir pis o fins i tot a marxar fora d'Andorra, a llocs com la Seu d'Urgell. Avui parlarem sobre la situació de l'habitatge al país. Escoltarem la veu de persones que viuen de primera persona en fragments d'entrevistes fetes durant la manifestació que hi va haver el dissabte, dia 16 de maig, sobre aquesta problemàtica.
Ara sentirem quines són les afectacions i conseqüències amb el tema de l'habitatge segons les manifestants.
Molt senzill. La primera, que el problema de l'habitatge el que fa és expulsar a la gent del país del seu país. Això és la més important. A part d'això, podríem dir moltes altres coses, com a nivell mèdic, per exemple, molta gent amb ansietat, doncs, que s'ha de medicar, famílies, doncs, que estan amb por, tristes, amb un futur incert. És molt llarga la llista.
Moltíssimes. La primera és viure amb incertesa. No saber si pot ser el mes que ve et diuen, mira, com que se t'acaba el teu contracte, has de marxar de casa. No saber si... si et pujaran 100, 200 o 500 euros. Aquesta incertesa provoca ansietat, provoca no saber si et podràs quedar en aquest país, amb la teva família, en la teva xarxa. És una situació insostenible.
L'habitatge és un dret bàsic i fonamental que és, permet que la societat continuï avançant i al final l'habitatge és una de les bases de qualsevol societat. Si es trenca el contracte social que existeix avui en dia i que s'ha mantingut des de fa tant temps, la societat deixarà de funcionar.
A mi, personalment, la veritat, no és una qüestió que ara sigui l'important. De fet, no m'està afectant avui. Demà no ho sabem. Per tant, jo penso que això ha de ser una unió de tot el poble, un conjunt, i jo lluito per mi, en un possible futur, que em pugui passar alguna cosa pels meus fills i també pels meus conciutadans.
A mi m'afecta perquè jo tinc 26 anys i encara visc amb la meva mare, perquè no em puc permetre els lloguers tal com estan i això que no cobro el seu mínim. Llavors, tenim gent que està treballant dues, tres feines per poder emancipar-se.
Clar. A mi personalment tinc la sort de que no m'afecta perquè tinc un fill de propietat.
Què us ha semblat? A vosaltres com us afecta el problema de l'habitatge?
Doncs a la meva família li afecta bastant. Bueno, com sóc un adolescent, pues a mi no, encara. I doncs a la meva família li afecta bastant, ja que la meva mare, ara som quatre persones a casa, ja que una ha vingut a la nostra casa perquè no es pot permetre un pis ara mateix amb els costos que hi ha.
Jo reprenc a la Neusa perquè som veïnes i les dos vivim al Pla de Sant Irri. La Neusa t'està mentint quan està dient que a ella no li afecte. No li afecte sobre una setmana a una altra perquè per mala sort que anar canviant de casa, sí. Però jo crec que no està bé que t'afecti aixecar-te a les 6 del matí per poder anar al col·legi. Perquè jo i la Neusa estem venint a estudiar aquí a Andorra igualment, perquè també l'educació que es proporciona a la seu no és igualable a la que hi ha aquí a Andorra. És una miqueta més alta la d'Andorra, sobretot al nivell de l'ICE i l'andorrana, com està seguint la Neusa. Llavors, realment els adolescents sí que ens està també afectant i els pares també amb aquesta dificultat, aunque també viure una miqueta fora d'aquest país, que sempre hi ha cotxes, sempre hi ha gent pel carrer, també és una mica de tranquil·litat els caps de setmana.
O sigui que us afecta directament, tot i que encara sou joves.
Amb alguns d'aquí sí, i els altres no sé, algú vol aportar alguna cosa?
A mi més que res em afectarà quan hagi d'anar a viure, tipus, a estudiar fora d'aquí a Andorra perquè no hi ha la carrera que havia d'estudiar i hagi de buscar pis o residència o el que sigui, també, tipus, en aquest moment em preocuparà o m'afectarà.
I ara passem a la següent pregunta. Passem a sentir quines són les causes que provoquen aquesta problemàtica.
Home, hi ha moltes causes, però un dels principals problemes que està causant això és doncs, el gran èxit que té Andorra pels inversors, perquè és una joia. Venen aquí, paguen pocs impostos i tenen uns guanys molt grans. Llavors, doncs, mentre que el govern continuï deixant entrar població amb la qual cosa estem afectant a la ciutadania del poble i també a tots els serveis, carreteres, sanitat, i moltes altres coses, doncs, bueno, però un dels principals problemes doncs, és el volum de persones que estan deixant entrar al govern d'Andorra.
Està clar que majorment són l'especulació, o sigui, les persones o les empreses que compren pisos per a poder apujar els preus, perquè fan una inversió i volen treure tot el rendiment que poden i més.
Aquestes causes les provoca l'especulació immobiliària i el mercat dual que ha fet govern.
Crec que les causes principals són una mala gestió política de l'enfocament econòmic del país.
I per què creieu que no s'estan construint pisos a preu assequible en comptes de torres i pisos de luxe?
A veure, torno a parlar perquè el cas de l'habitatge m'agrada bastant. Jo crec que el que està veient ara mateix tot el que ve sent govern i tots els que s'ocupen de l'habitatge és que anem a parlar amb el sentit dels youtubers, que és la figura pública que més es coneix ara mateix, poden pagar el lloguer com a tres persones a la vegada, pot ser. Cada persona paga aprox 1.000 euros de lloguer, per dir així, per fer un càlcul ràpid, i un youtuber pot pagar 3.000. Llavors diran, que vinguin quatre persones que paguin lo mateix que 12 persones ens rente més, però el que no s'estan adonant és que hi ha gent que porta més diners al país indirectament, ja sigui del treball i no del preu del lloguer, i no s'estan adonant compte d'això i estan preferint els diners directes del lloguer.
Jo crec que, com han dit als audios, a les entrevistes, que El país s'està preocupant molt per als inversionistes que està traient i per crear habitatge o pisos de luxe perquè ells puguin comprar amb milions d'euros i no s'estan preocupant per la gent d'Andorra que no té pis, tota la gent que està a la seu vivint perquè a la seu o per Catalunya vivint i treballant a Andorra perquè no es pot permetir un pis o no el troba. I jo crec que s'haurien de centrar més en construir pisos per nosaltres i no per inversionistes que no trepitgen a Andorra, només tenen el pis per dir tinc un pis a Andorra.
I tu, Jan, què et sembla això?
Jo penso que aquesta decisió que prenen les persones, els propietaris a construir torres i invertir en pisos de luxe en comptes de pisos a preu assequible és degut a simplement uns interessos de voler guanyar més diners i encara que juguin amb la vida de les persones, clar, perquè o sigui, encara que juguin amb la vida de les persones, es veu que no els importa massa, ja que, vulguis o no, l'habitatge és un dret per les persones, és una cosa important a la vida, sinó de les més importants, junt amb l'alimentació i l'aigua, i doncs... Bàsicament per això els propietaris decideixen invertir en pisos de luxe en comptes d'invertir en pisos assequibles.
Jan, si no em falla la memòria, a l'entrevista hem pogut sentir la paraula especular. Ens podries explicar una miqueta el que és? Perquè potser algun oient o inclús nosaltres mateixos no sabem el que és.
Doncs la paraula especular significa invertir en algo, comprar algo, un bé, esperant que pugi de preu al cap d'un temps per així obtenir uns beneficis. Per exemple, compres una carta de Pokémon amb la intenció de que pugi de preu o dobli el preu al cap d'uns mesos o uns anys i després ho vens. La problemàtica aquí està en que especules sols fer amb béns s'ha de fer amb béns en comptes de amb l'habitatge, ja que l'habitatge és un dret i no un bé.
Mesures. Lo primer que ha de fer el govern, jo no sóc un especialista, no puc dir les mesures, això hauria de dir gent més, doncs amb més estudis i més preparat que jo, però el que sí que tinc clar és que el que ha de fer el govern és defensar el dret del poble a viure al poble, de també abans del poder econòmic al problema social que actualment tenim a Andorra, això principalment.
Les mesures del sindicat principals, el que jo faig suport, són la creació d'un índex de preu de referència per metre quadrat, és a dir, que per cada metre quadrat i per cada llar hi hagi un preu establert legalment i que això no se pugui pujar.
A curt termini és molt difícil, segurament intentar donar ajuts per pal·liar la problemàtica que hi ha i a llarg termini planificar millor econòmicament el país.
Aquestes són les mesures que proposen els manifestants. I doncs, vosaltres què en penseu sobre aquestes?
Però realment, quines mesures ha pres el govern? O sigui, què ha fet?
Re, perquè si no ens estaríem manifestant. Així de simple. O mínim algo que no s'ha vist o no està fent efecte encara.
Clar, és que no sé si és des del 2017 que porten en teoria fent regulacions, mesures, el que sigui, però jo crec que ningú ha vist res. O sigui...
A la simple vista sembla que els consellers generals en aquest tema calentin més la cadira.
A veure, jo crec que l'únic que s'està veient ara és que estan fent fora molta gent del país. Potser això és una de les mesures, fer fora la gent que del país perquè pugui entrar o puguin tindre més pisos. O sigui, no dic andorrans com a tal, perquè estan fent fora molts immigrants. Jo crec que és l'únic que es pot veure ara, la marxada de gent i la dificultat dels pisos. Llavors, algo té que haver-hi. Si estan buidant Andorra, per què no estan entrant, per què no hi ha pisos?
Clar, i això de que estiguin... que el govern d'Andorra estigui expulsant els immigrants, per dir-ho d'alguna manera, això em sembla malament perquè una mica part del tema de l'habitatge també hi ha la multicultura. Si expulsem a tots els immigrants, ara mateix ens quedem sense riquesa cultural.
D'acord, i també vam demanar als assistents quins són els motius que els han fet decidir d'anar a la manifestació i per què és important. I això és el que ens van respondre.
Crec que el dret a l'habitatge és un dret fonamental de les persones i, tot i que no m'afecti directament, però sí indirectament, crec que és una reivindicació que parteix de tota la base de la ciutadania.
Doncs perquè és inviable ara mateix per la gent jove buscar un pis, per un sol, i ja, en parella, ja és complicat.
Mira, vaig decidir venir a la manifestació, tot i que per a mi en cert modus és una batalla perdida, en el meu cas, i et comunico el perquè. És perquè jo he decidit marxar del país. He decidit marxar perquè ja no tinc una vivenda digna, però sí que vull que aquesta vivenda digna la tinguin els meus germans petits i la meva mare, que es queda aquí a Andorra. Llavors, aquest ha estat un motiu clau, el lluitar per nosaltres com a país, no a nivell individual. I també una cosa que em va fer plantejar-me el per què venir va ser que, anant per les nostres muntanyes tan maques que tenim, vaig arribar al poble d'Aubinyan, situat a Sant Julià de Lòria, i em vaig trobar amb una placa que diu: els que sense por a les distàncies van haver de marxar, els que no han pogut tornar, els nostres fills perquè mai s'hagin de marxar. I quan vaig llegir això vaig dir: nosaltres hem de manifestar per tenir una vivenda digna al nostre país.
I és vosaltres... superimportant, perquè mobilitzant-nos és l'única manera que podem fer que el govern realment pugui legislar al nostre favor. I això ja es va veure el 2023 quan vam aturar la desintervenció.
Sí. Home, sí, perquè si no les lleis no canviaran i seguiran pujant els preus.
Sí, crec que és un dret i un deure ciutadà de manifestar-se per causes que creiem justes i injustes.
I vosaltres vau anar a la mani, què us va semblar?
Doncs no vaig anar a la mani, però he vist bastants vídeos i fotos per al grup de Rusquejant, on vaig veure els cartells que havien fet alguns companys que han anat, com el de la Karen, que m'ha agradat molt, que és que deia que és més fàcil trobar nòvio que un pis.
Doncs jo tampoc vaig anar a la mani, però sí que és veritat que aquest cartell em va fer molta gràcia, a més es va penjar a l'Instagram.
Jo vaig ajudar la Karen i la Vera a fer els seus cartells i em va fer gràcia fer-los. M'ho hauria encantat haver anat a la manifestació, perquè el cartell de la Karen no trobava un pal per ficar-li i estàvem anant cap a l'estació de busos i vam passar al costat una obra i hi havia una de les típiques senyals de stop petites que porten els de les obres per passar el trànsit i ens la vam acabar agafant. I vam dir: no, si aquí estan construint pisos que no són per la gent que d'aquí a Andorra, no li farem cap bé. I ens la vam emportar i la va utilitzar la Karen per les pancartes.
Hòstia.
Doncs jo tampoc hi vaig anar, però pel que sembla ja havia bastanta gent i bastant, sobretot, soroll.
I jo tampoc he anat, però parlant del que ha dit el Noan, quanta gent va anar, en veritat, a la manifestació? Algú sap?
1.400.
Les fonts del sindicat diuen que van anar 3.000, en canvi les fonts del govern o les fonts oficials del diari diuen que van anar entre 1.200 i 1.400 persones. I jo vaig anar a la manifestació personalment i jo diria que ni una cosa ni l'altra, sinó que un punt termini de persones. I jo vaig estar animant a la manifestació i un dels càntics seria "Es pot tururu a la seu tenir vas tu", que jo penso que és bastant bo, ja que a la seu ens vol enviar a nosaltres i millor que s'hi vagi ell primer. I creieu que és important manifestar-se?
Jo sí, ja que, com no ens fan cas, doncs una manifestació és una forma encara més gran de donar la nostra opinió i que sigui més probable de que es facin les nostres opinions reals.
Doncs jo penso que depèn, perquè hi ha vegades en les que el govern es queda sense... Es queda dient: vosaltres feu el que vulgueu, que jo no faré una merda. Així ho dic. És que això em sembla fatal, perquè, per exemple, aquest tema de l'habitatge és molt important. Com et podràs independitzar de gran quan vius aquí a Andorra, tindràs que anar a Espanya.
A veure, jo crec que és important manifestar-se perquè, com a exemple, pillaré la Revolució Francesa. Que si el poble realment, sense el detall de tallacaps,
Si el poble realment vol algo, sempre s'acabarà defenent i la gent que està al poder superior, com venen a ser els polítics, tindrien que fer-los cas si no acabaran malament, com el Lluís XIV i la Maria Antonieta que van anar amb el cap tallat i penjat a la plaça del poble.
I creieu que servirà d'algo la manifestació?
Jo crec que passarà com el que va haver-hi amb el Macron. Es cabrejarà el nostre superlíder i acabarem malament.
D'acord, si cap opinió més, passem a la següent. Vam demanar sobre la protesta del sindicat d'habitatge durant la visita del Macron i sobre quines altres accions podem fer, i això van respondre.
Penso que és un moviment molt encertat, perquè el que van fer és aprofitar una situació de màxima urgència, com és la visita del Macron, per la qual ens van donar 2 hores i mitja lliures de la feina, és a dir, que moltíssima gent podria anar sense excuses, i a més el que van fer va ser mostrar el nostre descontent en el govern actual sense haver d'entrar en cap discussió internacional.
Pensem que l'objectiu es va aconseguir, perquè el que volíem fer era que el senyor cap de govern sapiguessi com està d'emprenyat el poble i respectant sempre el copríncip i deixant parlat el copríncep.
Crec que és una protesta que és acertada en el sentit de que una protesta no es protesta si no es fa veure.
Em va semblar molt bé, crec que és una molt bona mesura per fer sapigar als altres països que Andorra no és tan bonic com tot es pinta des de fora. És molt bonic per la gent que té calés, no per la gent que no. Però crec que s'ha d'anar més enllà i s'ha de parar el país. S'ha de parar econòmicament el país, perquè se n'adonin que nosaltres som els que fem circular l'economia i que de veritat pateixin a les seves carns el que és no tenir panaders, no tenir cambrers, no tenir gent que treballa a la construcció, i amb aquestes mesures sí que els hi farem por, de veritat.
Se us acuta alguna altra acció o actuació que puguem fer perquè els polítics ens escoltin?
Doncs jo crec que a part de fer una manifestació així una mica avorrida, perquè sí que ens escoltin de veritat, es pot liar com la que van liar a París o a Barcelona. Ràbia!
Jo, doncs, una altra acció que faria és tirar-los tomàquets a la seva casa perquè pateixin el mateix que hem patit nosaltres. Ui.
Jo trobo que s'hauria de fer una vaga general, sobretot del sector turístic, perquè si la economia nacional pateix, llavors els polítics se'n donaran compte.
I ara passem a un missatge per als polítics.
Que tot i que es vagi ja tard, perquè ja és tard, encara hi ha la possibilitat de corregir-ho i que posem-nos les piles.
Com a conclusió, aquí acabem aquest recull de testimonis sobre l'habitatge i aprofito per demanar-vos quin missatge voleu donar als polítics que ens escolten.
Que tinguin cuidado, que les eleccions és l'any que ve.
Vosaltres, polítics, no sabeu el poder que nosaltres tenim.
Doncs jo els insultaria directament.
Dormiu amb un ull obert. Sabem on viviu. Si no, amb dos respetits i ens enterarem.
Ja que estàs, Maria, anem a escoltar la teva cançó.
Aquesta cançó es diu Mr. Brightside, de The Killers, i m'encanta aquesta cançó, m'encanta la vibra, el ritme, tot, i no la puc escoltar cada dia, o sigui, m'encanta.
L'any passat tenim a la persona més guapa del país, que a part de ser la més guapa, és la millor cineasta. No te'n recordes qui era? Doncs et presento el Marc Camardons, el codirector del Festival Uinú, que va tindre lloc fa una setmana a la capital d'Andorra. Què és Uinú? Un festival audiovisual interactiu on pots trobar música, cine i instal·lacions artístiques. Hola Marc, com estàs?
Hola, molt bé, què tal vosaltres?
Aquí molt bé, a l'estudi, encantats de tindre't un any més.
I... Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i compartir aquesta estoneta.
Sí. Amb una petita introducció, Marc, ens agradaria que ens expliquessis que vas guanyar un premi fa poc. Quin va ser el premi i com vas fer per arribar a tindre aquest premi?
Pues mira, el meu últim premi va ser una biznaga de plata al Festival de Màlaga, amb millor direcció, amb el meu últim curtmetratge, Per bruixa i metzinera, que és amb el que vam parlar l'últim cop que vaig estar aquí amb vosaltres. I com ho vam fer per arribar aquí? Doncs pues mira, no ho sé, fent un curt amb amics, passant-nos-ho bé, treballant molt, i després que un jurat va considerar que la nostra feina estava ben feta, i mira, i ens la vam emportar.
Marc, et semblarà molt raro, perquè vam parlar l'altre dia i et vaig dir que ens va passar més o menys a mi amb la Nayara, que vam fer un curtmetratge així d'avorriment i ens hem quedat finalistes, ens han comunicat avui, Marc.
Que bé, que xulo, si és això. Es comença sempre des d'aquí, es comença des de fer alguna cosa per l'avorriment, amb els seus amics i crear, sobretot.
Sí. Bueno, et deixo el Dani, que té una pregunta per a tu, Marc.
La veritat és que sí. Quin és, per tu, el curtmetratge més guai i estrany que has vist?
Ostres, quina bona pregunta. Se n'hi ha molts, perquè al final els curtmetratges són molt diferents i cada un parla d'una cosa o d'una altra. Mira, et diré, no sé si és el meu preferit com a tal, perquè crec que n'hi ha molts, però l'últim que més m'ha agradat i que més tinc al meu cap és un curtmetratge que es diu Ningú borda, de la Julia Caldwell, que va guanyar fa poc al Festival de Busan, que és un curtmetratge d'una amiga meva i que em sembla espectacular.
Uau!
I jo també tinc una pregunta. Quin és el teu gènere cinematogràfic preferit, el que més consumeixes?
Mira, jo crec que el meu preferit seria el drama. Però no el drama com de pel·lícula de plorar, sinó al final quan categoritzem les pel·lícules, drama li diem a tot allò que són històries, no? Com reals, que parlen de sentiments, que parlen de relacions humanes. Llavors, tot el que es barreja entre el drama, la comèdia, tot això, a mi m'encanta. A més, com no només soc d'un gènere, crec que el més xulo de les pel·lícules és sobretot quan tenen més d'un gènere, no? Una dramèdia, i podem barrejar com molts tipus de sentiments i emocions.
Buah, i ens podries recomanar alguna?
Si us recomano alguna pel·li?
Sí.
Mira, hi ha una pel·lícula que a mi m'encanta, que la va escriure la Céline Sciamma, que és la meva directora preferida, que és una pel·lícula per tots els públics, és una pel·lícula que es diu La vida de Calabacín, que és una pel·lícula d'animació, que molts cops la gent es pensa que l'animació és per nens petits, i aquesta pel·lícula és preciosa, és dura, és molt maca, i m'encanta. La recomano moltíssim, La vida de Calabacín.
Buah, doncs ja la mirarem. I alguna que no t'ha agradat gens, o sigui que no la recomanis?
Alguna que no m'hagi agradat gens. No, mira, jo que te pregunta no la responc, perquè al final hi ha pel·lícules que no m'agraden gens, hi ha pel·lícules que odio, però al final fer una pel·lícula és molt difícil, i llavors jo el meu discurs, jo sempre parlaré de lo bo, però no enfonsaré mai cap pel·lícula, perquè al final tot és en el seu públic, i una pel·lícula que potser a mi no m'agrada gens, a algú li encanta. Llavors, no sé, jo això m'ho guardo per mi.
Que bonic discurs, Marc. I ara els nostres locutors d'avui, quin és el vostre gènere preferit de pel·lícula i quina pel·lícula recomaneu? Comença pel Noan.
M'agrada sobretot l'horror. I...
Com la teva cara.
Aprenc de la teva.
Ara, vinga!
Oh!
I una pel·lícula per a majors d'edat, La monja.
Què vas dir?
Doncs jo, a mi m'agrada el gènere una mica més de terror, i us recomanaré dos que semblen molt interessants. Una es diu Slenderman.
Hòstia.
I l'altra és Tarot. Les dues estan a Netflix.
Doncs, mira, jo sóc una noia que no mire molt pel·lícules o sèries i etc. Però jo sempre he sigut fan de les pel·lícules de nens, perquè sóc molt infantil, ¿vale? I recomana molt Rapunzel, ¿vale? Va ser la meva pel·lícula preferida tota la meva infància, ¿vale?
Que crac, Neusa.
I jo, a mi m'agraden les pel·lícules d'humor i recomanaria la de Torrente.
I a mi m'agraden molt les pel·lícules romàntiques i m'agrada molt Notting Hill, L'Eloise de Prada i Princess Diaries.
I, per últim, a mi m'agraden molt els musicals la última que vaig veure que em va agradar molt va ser la de Michael Jackson i sobretot porto un vici amb Chicago i amb Cats aquest últim mes. Són molt bones, són molts bons musicals. I ara la Neusa, Marc, et vol fer una altra pregunta.
Perfecte.
Quina és la teva pel·lícula preferida? Que no sigui mainstream. O sigui, que sigui una mica estranya o poc coneguda.
Una pel·lícula una mica estranya o poc coneguda? Mira, com que he escoltat per aquí que us agrada molt l'horror, jo aquesta pel·lícula la recomano, perquè a mi l'horror m'agrada molt també. Hi ha una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que es diu The Medium, que crec que si sou fans de l'horror i del terror, us pot agradar molt.
Moltes gràcies.
És molt estranya, però bueno, la recomano. The Medium.
Ens l'apuntem, ens l'apuntem. No, Anna, va, que m'has obert la boca, toca tu.
La IA no pot accedir als Oscars, però ens agradaria saber tu què en penses sobre el tema de les creacions artístiques fetes per la IA.
Mira, jo crec que si són creacions artístiques fetes per la IA, a mi em semblen horribles. Matitzo, vale? La IA pot ser molt bona eina per ajudar en processos concrets. És a dir, pot agilitzar coses, pot facilitar coses, ens pot ajudar. Però no pot ser el motor creatiu. És a dir, al final, l'art i la creativitat només pot vindre dels humans. Llavors, la IA molt bé per ajudar-nos, però mai com perquè sigui de cop un artista.
Ja, per exemple, ara hi ha una que és molt coneguda a la meva escola, jo l'odio, que es diu Novela Frutita o algo así.
Ah.
Ai, madre mía.
Han fet una... Marc, per si no saps lo que és una isla de...
Les... Expliqueu-me.
És una isla de les tentacions... però l'han vale. fet en versió IA i són fruites que, jo què sé, perquè és que tampoc ho segueixo, això és molt fort, però potser, jo què sé, una maduixa es pot anar amb
un plàtan. Amb un plàtan.
Jo què sé.
I el plàtan com... li és infiel amb la pinya. I la pinya amb...
Mare meva, tio.
Amb una altra fruita.
És com el tralala, el tralala, no té sentit.
Això és com tan camp, al final, com que també es passa el joc i em sembla meravellós també que la cultura pop de cop abraci lo camp i abraci l'absurd.
Sí, és molt absurd, sobretot que no està fet per humans. Què és això?
Això és lo pitjor.
Això és lo pitjor.
A veure, Marc, passarem una miqueta a la nostra normalitat aquí de rusquejant i et demanem com fas per ser tan guapo, Marc. Si us plau.
No, això sou vosaltres, que sou espectaculars. Sou els nois i les noies que més currantes coneixo d'Andorra, que a més sempre col·laboreu amb l'Ull Nu i ens doneu suport. I és això, vosaltres, que teniu aquesta visió tan pura que em veieu bé. Però bueno, a seguir treballant.
Merci, Marc.
No, però Marc, ens tens que donar tot. Skincare, el routine, tot.
La routine.
Amb detalls.
Netejar-se la cara cada nit i ja està. Això és l'únic skincare que heu de pensar a la vostra edat.
Ui. Doncs...
Netejar-vos la cara i ja està. I superbé. I així, poros limpios.
I a veure, Marc, també ens hem enterat que ets d'Oliana.
Jo, tota la meva família, molta gran part de la meva família és d'Oliana, sí.
Què prefereixes, el pantà buit o el pantà ple?
El pantà ple, sempre. Tot i que jo he rodat molts curtmetratges en el pantà buit, a la llera del pantà, i també em sembla preciós i supercinematogràfic. Però a mi, gaudir-ho m'agrada més amb el pantà ple. Es veu més maco i es pot de fer canoa.
Jo faig pàdel al pantà.
Ah, doncs mira, també.
A veure si ens trobem algun dia, Marc.
Vinga, ens trobem ja... El pantà d'Oliana.
I la Neusa et vol fer la pregunta típica de rusquejant.
Doncs la pregunta clàssica. Quin és el teu temps rècord sense anar al lavabo?
Sense anar al lavabo? Ostres, en èpoques de molts nervis i això, potser tres dies. Més o menys, 3 dies màxim, potser. Però llavors ja s'ha d'anar al metge.
Marc, tu creus que per culpa de Uinu o les nostres entrevistes et proporciona que vagis menys al lavabo?
No crec. Crec que les nostres entrevistes no afecten el meu flux de temps en relació al lavabo.
T'esperaves aquesta pregunta, Marc?
No, per res. Però bueno, jo de rusquejant ja no m'espero res i sempre vinc aquí a passar-m'ho bé i divertir-me.
Doncs, Marc, et deixem amb la teva cançó, que com a segon any has tornat a... No, mentira, l'any passat vas escollir a la Villana Antivill.
A Villana Antivill, no sé
sí. Bueno. No, pensava que havies escollit. Doncs et deixem que facis la teva recomanació.
Aquesta cançó m'agrada molt, m'agrada moltíssim, perquè al final crec que apel·la a una sensibilitat, hi ha una artesania, hi ha un carinyo cap a la música que em sembla meravellós que la Rosalía sigui un referent contemporani en aquest sentit.
Nadie tirará rosas al cielo, ya no habrá borrachera ni flores, ya no habrá nadie que bendiga.
Ja arribem a l'última secció del programa de maig, el consultori, on hem recopilat les preguntes que ens heu fet i enviat per l'Instagram. I també les que ens heu fet a l'assemblea. Nosaltres, juntament amb la Jolanda, la nostra psicòloga de confiança del servei del CRAC, que per si no ho sabeu, el CRAC és la consulta ràpida per adolescents en crisi, respondrem a totes aquestes preguntes. Podeu trobar el servei del CRAC cada dimecres a la tarda al RUSC. Recordeu que ens podeu enviar les vostres preguntes a través de l'Insta @rusquejan_amb_RNA. I ara sí, disfruteu d'aquesta secció. Hola, Yolanda, com estàs?
Hola, doncs molt bé. Com esteu vosaltres, bé?
Tots bé.
Tots bé.
Sí. Una mica cansats, exàmens finals.
Ja, és mala època ara, eh? Però bueno, a tope.
Però bueno, ara ja estem de vacances, així que normal.
Molt bé.
Bueno, anem amb les preguntes. Primera, què faig si m'agrada més d'una persona i no em puc decidir?
Et quedes amb les dues.
Que interessant.
I si són quatre?
Doncs a mi quatre.
M'agraden dos gats i els tinc els dos dormint al meu llit.
Oh, lolo.
La Clara no tria. No, no tries.
A veure, hi ha un que quasi mai està a casa i l'altre està gordito, rechonchito, dorm al meu costat, llavors.
I què faríeu els altres o què en penseu d'aquest tema?
Jo ho deixo en l'aire i després...
Ui, sí? El Dani li passa, mira.
Ui, Dani.
Pobre
Dani. Perquè creieu que això és un problema?
No. A veure, no tant. Solament una mica d'amor.
Però que no has de fer jugar amb les dues persones, tipo... No sé... Si et podes, tipo, per exemple, si t'agraden dues persones i et podes tipo, a intentar lligar amb les dues, pues després un sortirà mal parat, o els dos.
O potser als altres també li agraden i feu trio.
O si no, te haces un pito gorgorito i el que toque.
Jo crec que s'ha de diferenciar aquí una cosa que t'agradi i una altra cosa les accions que tu facis i les decisions que tu prenguis, no? Perquè el desig no té res de dolent.
La veritat és que no.
I et poden agradar persones diferents, perquè també és lògic que en l'adolescència vulgueu provar, no? Doncs pues com em sento amb aquella persona, o si em sento més vista, o si em sento amb menys intensitat, o si em sento més cuidada, no? I igual dos persones, o tres, o quatre, et poden agradar, sí o no? Mm. Què creieu vosaltres?
Jo crec que sí.
Després perquè... també tens que tenir cuidado que no et caigui dels dos costats, que si no acabes el doble de malament.
Ui, això sí, també.
És que una cosa és que t'agradin i una altra cosa és què fas amb tot allò que et passa. I això sí que és diferent, eh?
Lo tienes que decir bien. Pito, pito, gorgorito, ja està, i el que te toque.
Clar, perquè igual amb una persona t'agrada una cosa i amb l'altra persona t'agrada una altra.
Doncs una la deixes com a amiga i una altra te la deixes com a nòvia.
Per exemple,
ja
això
està.
És una bona solució. Què faríeu els altres?
El que ha dit el Dani està guai.
Està bé.
Calm.
Jo perquè jo l'he vist ficar-la en pràctica. El Dani té nòvia i sí. Està amb el Noan, també.
No, no és veritat, no tinc nòvia.
Jo crec que és molt interessant plantejar...
T'ha negat lo de la nòvia, eh?
I el meu tampoc és veritat.
Que no tinc nòvia i tampoc soc nòvia.
Però i la nòvia que ens parlaves tu l'altre dia, hijo...
Ja, bueno, perquè això va ser una foto creada de Mia i la Ia va representar com si estiguéssim besant. No ens vam besar
ara
de veritat.
Mateixa.
Mira la Ia de la Chloe i ja veuràs. Apareixerà una foto.
Bueno, passem amb la següent pregunta. Què passa si m'agrada la parella de la meva amiga?
Ojito.
Interessant també. Però va una mica en la mateixa línia, o no?
Sí,
perquè al final es tracta del desig.
Amb l'amiga i amb la parella.
Oh.
Pues te busques a otro.
La cosa és no tria. No renunciar a res,
però
no?
També la cosa és que la parella no és propietat de la noia.
Pues tu esperes a que...
Però tipo, si és la teva amiga, tu... No, ni, tipo, en el cas que tu al nòvio també li agrades o us lieu o qualsevol cosa. pillar perquè el fet que sigui la teva amiga no aniràs a fotre-li els cornos amb... Tipo, que el seu novi li fotis cornos amb tu. O sigui, si a mi una amiga o jo li faig això a una amiga, o sigui, és que ni de conya, és que no ho faria ni mai.
Exacte. Què faríeu vosaltres en la situació de l'amiga?
Però també seria culpa de la novia o el novio, en aquest cas, perquè si li ha sigut infiel a l'altra...
Ja, però tipo, si ets tu l'altra i és la teva amiga la que és la nòvia del actual noi, doncs pues no sé...
També estaria malament, però també hem de veure que no tota la culpa va per l'amiga, sinó que també per el novio o la novia.
Bueno, atenció a aquesta pregunta.
Bueno, jo volia dir algo abans.
Sí, sí. Ah, sí, perdona. Perdona.
És que és tan interessant que no vull que s'acabi aquesta pregunta. És que és el mateix, perquè és superinteressant les respostes que doneu, perquè són sempre en fer algo, no? Us fixeu que sempre parleu en fer, en actuar una cosa que t'agradi. I l'altra cosa és veritat que és un dilema i és un conflicte intern. Llavors, per una banda hi ha doncs, la lleialtat, aquella amistat, no? a la cura d'aquella relació que tu tens amb aquella amiga, i per una altra banda estan els desitjos, que no són incompatibles. Ara, una cosa és desitjar que t'agradi i altra cosa és què faig. Però vosaltres, jo veig que aneu... A fer.
Yolanda, tinc una pregunta. Has rebut mai alguna consulta amb aquest tema?
Home, en la consulta en si, per això, t'he de dir que no.
Ja ha sortit algun cop?
Però sí que ha sortit, pues una vegada ja ens coneixem i hi ha una relació, no?, amb la persona que ve a consulta per altres coses, i aquestes coses, jo us he de dir, que crec que són freqüents. Després hi ha un tema molt interessant, i és, t'agrada la parella de la teva amiga perquè t'agrada aquella persona... O perquè és la parella de la teva amiga i tu rivalitzes amb ella? Perquè ella ho té, jo també ho vull tenir. Aquesta és una pregunta superinteressant.
Uf.
Que no cal que responguem. Dani, no és necessari. Jo la deixo a l'aire i ja passem a la següent.
Però una cosa és que t'agradi i t'hagis enamorat en sèrio per ella, i una altra cosa és que t'agradi com vesteixi i solament la seva aparença.
Exacte, és molt diferent. Per això és molt important, abans d'actuar... plantejar-se què sento realment, què és el que m'agrada realment, no?
Doncs, super. Ara sí. Venga, va. Ara sí, passem a la següent pregunta. Com faig per tornar amb el meu ex tot i que m'enganyés amb la meva millor amiga?
No ho facis.
Exacte.
Sí, no.
Red flag.
Em sembla...
Bueno, què us sembla? Potser... Si t'ha enganyat amb la teva millor amiga, potser té alguna cosa a veure amb la pregunta.
Exacte, jo també he pensat el mateix.
És que jo crec que és el mateix, però des d'un altre punt de vista.
Sí.
O sea, ara podem relacionar les dues des del punt de vista de l'amiga.
Exacte.
Com es sentiria l'amiga si la d'abans que li agrada la parella d'aquesta mateixa amiga...
És un follon, no? Tot això és com la lleialtat amb l'amiga, no?
Bastant.
No, no amb qualsevol amiga, sinó amb la seva millor
amiga. La amiga, no?
Sí.
És difícil, això és una traïció, no? Sí. Què creieu?
Sí. Sí. Però traïció de part d'aquí.
Doble.
Claro.
No? Creieu també que és doble o no?
Sí. Sí, perquè, o sigui, bueno, i a més jo crec que és més part també de la millor amiga, perquè el nòvio, pues, a lo millor portes una setmana. Si portes anys, vale, però si a lo millor portes una setmana, acabes de començar. Ells dos es lien. La teva millor amiga a lo millor porta des de tota la vida ser la teva millor amiga. I ara et ve i et diu, no, és que mira't amb el teu nòvio, no passa res, no?
Que dur, eh?
Doncs sí, què fas?
Seria dur. Després una altra cosa, i també hi ha la lleialtat de la parella, perquè el compromís és que no posis les banyes.
No, sí, sí.
Independentment, no? Dic, igual en aquesta relació, no ho sé, hi ha d'altres relacions que els compromisos són uns altres, no?
És que jo crec que ara està com... Si hi ha un noi que és com leal, està com, buah, és que és superbo, no sé què, però hauria de ser com el mínim que una persona sigui
és
leal.
Exacte, perquè és un compromís.
Claro,
o sigui, és un acord que, sí, no? que es pren normalment.
Però ara està com... Si un noi és leal, és, buah, és que és un partidazo, és que és el millor. No, és com el mínim que t'hauria de fer.
Clar, jo crec que aquesta situació planteja... un dilema amb la pròpia autoestima d'aquesta persona, no? La que vulgui tornar... No? I a més diu, com puc aconseguir que torni a mi? Sí. Quan ja el respecte sembla que aquí, i la confiança sembla que aquí, ja no hi és.
Clar, seria difícil.
Clar, què creieu vosaltres? Com recuperaríeu, o com intentaríeu recuperar confiança? Creieu que és fàcil, que és difícil?
Crec que passa temps.
I crec que la confiança mai seria tampoc la mateixa, o sigui, hi hauria una part que ja no t'acabaries de fiar d'aquella persona.
Mm. Clar.
Clar. Llavors, què faríeu? Vosaltres que esteu en el fe, què faríeu?
Jo no tornaria a mi, em busco una altra solució.
Algú que et cuidi una mica,
sí,
millor, no?
Sí, prepara-te.
No,
pobre, no. És otra cosa. El Dani.
Bueno, aquesta és interessant.
Bueno, a veure, anem a per la penúltima pregunta. Què faig si em fan bullying?
Fer-li a més, també.
Com una noia que ha experimentat bullying tota la meva primària... Sí, en sèrio. Doncs, el que faria seria dir-li a un adult lo abans possible perquè et puguin ajudar. En el meu cas, m'ho vaig ahorrar tot i doncs vaig sortir d'aquesta manera i perquè no podia dir-li als professors perquè també em feien bullying també. Però això és un altre tema.
I ara ja està happy la Neusa. Amb
sí!
Amb les coletetes se'ls està agafant així.
Arriba.
Creieu que és fàcil demanar ajuda quan un està patint bullying?
No, és que jo crec que és això, és que tampoc és tan fàcil. Si estàs patint bullying, tampoc és tan fàcil dir, tipo, anar a un profe o algú, als teus pares, i dir-li, pues, que m'estan fent això, no sé com actuar, no. O sigui, tu diràs, és que és la meva culpa, és que deu ser que jo estic fent alguna cosa malament, o m'estan fent per alguna cosa, jo què sé, saps? I t'acabaràs, tipo, al punyet t'acabaràs inclús culpabilitzant, no sé com es diu, a tu mateix. Així que no sé.
Sí, doncs, com una persona que mai ho va dir fins que ja doncs, portava sisè, mai ho vaig dir perquè jo tenia molta por de, perquè com els profes estaven incluïts en aquelles persones, doncs em donava molta por de que si li digués a la meva mare i la meva mare denunciés i tota aquesta cosa, que els professors encara em castiguessin encara més i em tinguessin més mania i encara més coses.
És que és molt difícil. El primer que s'ha de fer quan, no, és intentar solucionar l'aïllament en el que estàs. Perquè la persona que rep bullying, que ja sabeu que ha de ser algo continuat, no? I que al final el que fa és que t'anula com a persona, que t'aïlla, que et resta autoestima, com molt bé heu dit, no? Que és com no, acabes per no creure't a tu mateix o a tu mateixa. Llavors, el primer que hauríem de dir és anem a trencar aquest silenci. El que passa és que no és gens fàcil. Llavors, l'altra cosa que és interessant dir és que les persones que ho presencien i que són conscients, que trenquin el silenci per a aquella altra persona que no està podent. Això seria el que jo deixaria així com a primordial. Mm.
Doncs si no hi ha més preguntes, que veig que no, passem ja amb l'última pregunta, que és: creus que els adults infravaloren les idees dels joves?
Vosaltres què creieu?
Jo crec que sí.
Per què ho fan?
Perquè si no ens escoltaria més gent al rusquejant.
Escoltarien més gent al rusquejant, segurament.
I només ens escolten els pares, el Marc i la Maria, per fotre-nos bronca.
I la Pati.
I jo crec que sí, perquè doncs hi han llibres, hi han professors i totes aquestes coses que quan tu dius l'opinió, la teva opinió i la teva forma de veure el món, ells diuen, bah, tampoc serà per tant, encara no has arribat a ser com jo, un adult que ja té més experiència, saps? I potser aquell nen ho ha passat encara pitjor que aquella persona que ha vingut encara més anys. No significa que siguis adult, no significa que tinguis més coneixements.
A veure, també com l'exemple que he dit abans de lo dels curtmetratges de Uino, que són per menors de 30, jo crec que és una bona manera també de que els joves puguin expressar les seves idees. Però no tot el món, no tots els festivals ho fan. Però aquí a Andorra crec que hi ha bastants projectes, però es podrien fer més. o que mínim siguin més importants?
Doncs jo crec que els adults sí que infravaloren les idees dels joves, ja que creuen que tenen més experiència quan realment, actualment, jo crec que és que ara mateix es viu més amb menys temps. Vius més coses, vius més quantitat de coses, més experiències, més... i també amb més qualitat o si amb una intensitat més alta es viuen les coses ara, i per això crec que sí que els adults pensen que tenen molta més experiència, però que en realitat no.
Jo crec que escoltar-vos és una cosa i respondre a les vostres demandes és una altra, no? Què creieu? Que vosaltres creieu que els joves tenen uns espais on se'ls escolti, encara que després no es compleixin les seves demandes, en comunitats, jo que sé, escolars, familiars o de lleure?
Consell General dels Joves.
Sí.
Però quasi sempre els infravaloren. Molt.
No us sentiu realment que tingui un lloc la vostra opinió allà?
Perquè al final diuen, sí, s'ha aprovat tal i tal llei, però després no surten.
No.
I aquest any he llegit de les que s'han aprovat i, de moment, crec que no ho faran. Perquè no és gaire viable. Pot ser la que va sortir de la intel·ligència artificial, sí, però les altres dos crec que no. Que crec que una era sobre l'habitatge i una altra era sobre l'avort. Crec que era alguna cosa així, si me'n recordo malament.
Doncs sí, no... Tu tens més preguntes, Anna? O sea, a Yolanda, perdó.
No, jo us animo a seguir endavant amb el rusquejant i fer-vos un lloc, perquè la vostra opinió és molt important i la vostra veu, que si ho senti, i no sé, igual ja que esteu de manifestants i ja que teniu experiència, pues igual s'ha de continuar per aquesta via, no ho sé.
Doncs ara anem a per la cançó del Dani.
Doncs jo he escollit aquesta cançó ja que té un ritme que està molt bé, que és enganxós. A més, és molt antiga i les cançons antigues no crec que als adolescents d'ara no els agradin, però a mi sí que m'agrada. És un estil de música que no té... No... Ai, com dic? No és machista, no és masclista, perquè hi ha les cançons ara de reggaeton que em semblen una merda, ho sento dir-ho així. I, a més, l'he escollit perquè aquest octubre vaig a veure els Hombres G, que són els que canten aquesta banda. Voy a destrozar el coche.
Lo tengo preparado.
I fins aquí el programa d'aquest mes. Avui hem parlat sobre el problema de l'habitatge. Hem tingut un convidat molt especial i hem intentat respondre les vostres preguntes al consultori. Com us heu sentit aquest programa?
Doncs jo la veritat és que bastant bé.
Jo molt malament amb la Chloe aquí al meu costat.
Jo he estat bé i m'agrada molt parlar de Uino i que cada any es faci una petita promoció i perquè ho trobo molt guai.
Doncs a mi m'agrada molt i m'ho he passat molt bé, tipus, estic contenta amb aquest programa.
Doncs jo m'ho he passat molt bé ja que estic al sindicat de l'habitatge i m'agrada el tema.
Perfecte. I per últim, recordar que ens podeu escoltar a Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox o RTVA. I també ens podeu visitar el Rusc, situat a l'estadi comunal Joan Samarra Vila, d'Andorra la Vella. I no t'oblides de seguir-nos a l'Insta, rusquejant amb RNA. Adeu, adeu!
Adeu!
Spotify.
Sí, tio, no m'han...